Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Avui parlarem de The Walking Dead, el còmic creat per Robert Kirkman, un friki amant dels còmics amb qui es van ficar els seus companys quan era nen, però que ara és un dels showrunners més poderosos de la televisió actual. La sèrie ha propiciat el naixement d'altres sèries del gènere com Penny Dreadful, The Strain, American Horror History o Constantine. Per comentar tot allò que ens ha ensenyat The Walking Dead, anirem comparant la sèrie amb el còmic i oferim-vos aquells detallets que al freak li encanta escoltar. Oi que sí, Enric?
Oi tant!
Bona nit, Enric, per cert.
Bona nit.
I com és habitual, saludem a la nostra tècnica de so, la Gemma Grau. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Però abans de res, si teniu qualsevol consulta o proposta, envieu-nos un correu a radio@santceloni.cat o adreceu-vos a facebook.com/les12colònies, la pàgina de Facebook on anem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies.
Ja hi ha actors protagonistes per a la sèrie Cloak i Dagger. Aubrey Joseph i Olivia Holt seran Capa i Punyal. Olivia Holt ha participat en diverses sèries de caràcter juvenil com Wasabi Warriors, I Did Not Do It o Evermore. I Aubrey Joseph l'hem pogut veure al cinema a Aprenent de Gigolo i Una nit per sobreviure i a la minissèrie de televisió The Night Of. El 28 de març és la data del llançament del Blu-ray de Rogue One, una història de Star Wars. Bueno, d'aquesta ja en vam parlar en anteriors programes.
El programa anterior, sí.
Ben Affleck no dirigirà la nova pel·lícula de Batman. Bueno, vaya decepció, no?
Sí, sí, la veritat és que sí, una mica estrany.
L'actor i director ha publicat un comunicat explicant que ell i Warner Brothers haurien arribat a un mutu acord sobre que el millor per al projecte seria que no fos dirigit per algú amb l'enfocament dividit entre ser el protagonista i el director. Però us recomano buscar un article de la revista Forbes escrit per Mark Hughes, que al marge de ser un articulista respectat és un admirador confès de DC Extended Universe. La pel·lícula Han Solo va començar el seu rodatge el passat 30 de gener, així ho va confirmar Chris Miller amb un tuit que deia Han First Shot.
Un crack, un bon tuit. Impactant aquesta cinta, eh?
I tant.
Jo sempre que l'escolto, pèl de gallina.
Molt millor que no pas el thriller de Michael Jackson, no?
Què dius, tio? No diguis blasfèmia.
Bueno.
Ai, Déu meu, aquest jovent. Bé, anem al tema. The Walking Dead va publicar el seu primer número el mes d'octubre del 2003. És un còmic que sorprèn a cada lliurament per la gran facilitat amb què desapareixen personatges que fins fa poc minuts eren centrals a la trama. Una obra mestra del nouvel art, la història del qual és similar a la de la sèrie, però amb algunes diferències. L'adaptació d'un llibre o novel·la gràfica al cinema o a la televisió gairebé mai és exacta. Sempre manté l'essència, però sempre canviaran detalls. Personatges que viuen o moren, i fins i tot personatges que són inventats. Que fan que et pugui agradar més o menys.
Des de que l'AMC va anunciar que adaptaria a la televisió The Walking Dead, el guionista Robert Kirkman va deixar molt clar que volia que la sèrie fos quelcom independent de la seva creació original. Una sèrie amb la qual podríem tornar a gaudir i sorprendre aquells lectors que fa anys es van acostar a les seves vinyetes. És veritat que la sèrie de televisió i les vinyetes s'han bifurcat en nombroses ocasions durant aquests gairebé 7 anys, però les línies mestres de la trama s'han mantingut iguals. El còmic pot seguir fent coses que a televisió un públic més generalista no acceptaria. És brutal, menys esperançador i optimista. I a més, no s'avergonyés de passar números i números sense caminants.
No, això és veritat.
Això...
Perquè jo sóc molt, 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 molt fan del còmic. Molt fan de la sèrie, però el còmic és... O sigui, m'agrada molt més. I, o sigui, passes còmics, el que diu aquí, o sigui, que no veus xitxa, no veus acció i estàs enganxat, enganxadíssim.
Clar, jo sóc més de la sèrie, bueno, els còmics no els he tocat pràcticament.
Molt, i... 100% recomanables, molt, molt, molt.
I bueno, és una tocada de nassos quan es passen 3, 4, 5 capítols sense un maleït zombi i dius, bueno, aquí què passa? És una sèrie de zombis o és una sèrie de anem a xerrar i ja està?
I per això que has dit de que el Kirkman pensava que els seguidors dels còmics t'ho anirien a gaudir, bueno, jo per exemple jo soc molt fidel al còmic i a la sèrie. I encara que tothom renegava durant la temporada 2 i la 3, jo continuava donant-li oportunitat i sent fidel perquè m'agradava. Però m'ha costat, eh?
Home, sobretot...
M'ha costat perquè la sèrie, el que tu dius, s'ha bifurcat, ha pres uns altres camins i el que és incondicional del còmic li costa enganxar-se. I jo conec molts incondicionals dels còmics que l'han deixat de banda. Per què? Perquè la temporada 2 era molt feixuga, la temporada 3 també, i la primera part de la 4... Hòstia, costava moltíssim.
Home, hi ha una baixada bastant impressionant a partir del moment de la presó, no?
I en contra, ara estem gaudint. O sigui, a partir
sí,
ja
sí,
ho explicarem, bueno, explicarem més endavant, però a partir de la mid-season de la temporada 4 estem disfrutant com nens petits perquè són pàgines i pàgines calcades a la televisió. O sigui, és una passada.
Bueno, excepcions d'algunes coses que també direm.
Sí, sí, tant, tant.
Com anaven dient, simplement parlant sobre com fundar una nova societat. Això és una cosa difícilment justificable en una sèrie d'acció a 40 minuts al capítol. El primer capítol de la sèrie es va emetre als Estats Units el 31 d'octubre del 2010.
Bueno, com hem dit al principi, per anar comentant el que ens espera de The Walking Dead anirem comparant la sèrie amb el còmic. Pareu atenció perquè hi ha molts detalls interessants i si no esteu al dia amb la mid-season de la sèrie que es va emetre a finals d'any, pues aneu en compte perquè deixarem anar uns quants spoilers. Això sí, parlarem fins a la mid-season, o sigui, la sèrie encara no ha començat, que comença d'aquí pocs dies, la segona part de la temporada, però no farem cap spoiler del que ve en els còmics. O sigui, jo, a l'Enric no, que no se'ls ha mirat, però jo sí que me'ls he mirat, però... i conec el que passarà a partir d'ara.
No me'ls he mirat, però sé algunes coses.
No, ja, sí, sí, però jo, per exemple, jo sé el que està per venir,
sí, sí,
vale?
Sí, 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 sí.
I d'això no en parlarem, o sigui, parlarem fins al que hem vist, fins a l'últim dia de desembre,
sí,
que vam veure el capítol
sí,
número
8.
Sí,
sí, sí.
Fins aquí arribarem, vale?
Val, d'acord.
Bé, un dels primers impactes del còmic és veure com el número 6, Shane, és assassinat per Carl, qui el troba a punt d'atacar el seu pare. I després Rick torna fins a la tomba on l'havia enterrat i el torna a assassinar a l'assabentar-se que els morts també es tornen zombis, cosa que de moment encara estaven per descobrir. En canvi, a la sèrie, tot i que havien estat companys, la rivalitat de Shane i Rick va creixent fins gairebé al final de la segona temporada, durant la seva estada a la granja de Herschel, quan Rick va haver d'apunyalar-lo al cor.
Sí, però això va ser més per uns motius emocionals, no? Perquè
sí, sí.
Era una disputa per la dona, realment.
Era una disputa de gallitos, sí.
Era, jo soy más macho, pues...
Sí, sí, és així. Aquí és on van a parar les bifurcacions que parlàvem, o sigui, el Shane mor al capítol...
Sí, sí, sí.
El còmic número 6, o sigui... I el mata el Carl en defensa del seu pare. I aquí pues, allarguen el personatge i la trama, trio amorós, pues, fins que no va aguantar més. I més durant la segona temporada, que maleïda granja. O sigui...
Bueno, sí.
Però, bueno,
la granja és...
Són coses que passen a...
Un punt d'inflexió, no? Diguem-ne.
Uh-huh.
Són pocs els personatges exclusius de la sèrie que mai van treure el cap pel còmic. I el més carismàtic és l'estimat Daryl Dixon, creat com un home rude i renegat per donar més diversitat de caràcters a la sèrie i ser aquest antiheroi que està tan de moda a la televisió d'avui en dia. Kirkman ha arribat a dir fins i tot que al costat de Rick és l'únic personatge immortal de la sèrie. Part d'aquest encant és la interpretació de Norman Reedus. Les seves trames han fet també que personatges com Carol o Beth, que eren figurants en el còmic, hagin guanyat amb les seves interaccions.
I de fet, el Kirkman que és un... Perdó, és un cabró. Veus la foto que hi ha aquí al guió?
Sí,
que és
sí,
una
sí.
portada de còmic. Va ser una broma que va fer el Kirkman, a l'April Fool's Day, que és el dia de Sant Innocents als Estats Units. I,
bueno, que graciós, no?
Sí, bueno, el que venia a dir aquesta portada és que el Daryl va aparèixer-hi als còmics. I, bueno, el tio el que va fer, doncs, és, va fer la...
Home, però el pinten aquí com...
La broma aquesta.
Com un malote, no? Com...
Sí, mm-hmm. Està xula aquesta imatge.
Sí, sí, la veritat.
Aquesta portada.
Bueno, em recorda a cert moment... en què els tenen a tots al terra.
Ah, sí.
I hi ha un cert personatge que després anomenarem.
Ja, ja arribarem. Bé, anem per la maleïda granja de Herschel que hem parlat fa un moment.
Ostres, sí.
Bueno, la granja de Herschel apareixia als còmics únicament en 7 números, del número 10 al número 14. I més endavant, quan Enric convencia el vell Herschel que havia de mudar-se amb ells a la presó si volia sobreviure. En canvi, a la sèrie... ens hem passat tota la segona temporada aquesta maleïda granja, com dèiem. Aquí hi va haver unes raons que no tenien res a veure amb l'esperit creatiu de la sèrie. El canal nord-americà, l'AMC, doncs van veure que tenien un èxit entre mans després d'una primera temporada de rècord i van voler estrenyar el cinturó als productors per treure el màxim de rendibilitat. Aquesta asfíxia pressupostària va fer que Frank Darabont fora acomiadat de la sèrie. Frank Darabont és el productor que va crear la sèrie i que, bueno, que va ser el precursor de portar aquest còmic a la televisió. Mm. I bueno, pues això, el de sempre. La gallina dels ous dels ous d'or, que intenten estrenyar-la fins al màxim i al final la caguen. No, i per no, això aquesta segona temporada...
No em recorda Star Wars ni res, eh?
No, perquè...
Que va, no estan estirant ni res.
No, bueno,
que va.
A mi ja m'està bé.
Sí, a mi també, la veritat, no em queixo.
Pues ja me'n queixis.
Bueno, és queixar-se per alguna cosa.
Ah, vale,
ja està, no?
Endavant.
Vale. A la sèrie, la petita Judith és aquest fil d'esperança que viu aliena al món cruel que l'envolta. La seva mort, en els còmics, va deixar clar que allà no hi havia esperança, que el més horrible podia succeir en qualsevol moment. En plena carrera de la seva mare per fugir de la presó, Judith també era assolida. Aquesta és una barrera que la televisió mai va atrevir-se a sobrepassar. Bueno, jo crec que ho van fer bé, perquè potser seria una mica massa
violent. Sí, és que suposo que és dur veure un... Els còmics permeten unes llicències que la televisió no...
No, sí, sí, sí.
No, no es poden... Són medis diferents, per tant, que no et permet fer el mateix, o sigui, això està claríssim. Mm. Sempre ha passat, o sigui, en totes les adaptacions sempre ha passat el mateix. I que...
S'han de censurar certes coses.
Sí, bueno, i més coses que ara explicaràs. O sigui...
Bueno, seguim.
Sí.
Sembla ser que la decisió de l'actriu Sarah Wayne Kellys, Lori, a la sèrie, de sortir a la sèrie va precipitar la seva mort. Si no, potser haguéssim assistit a la versió televisiva d'aquesta escena, amb resultats letals per a la seva filla i per a ella.
Potser sí, o potser no, no ho sé. Sí, potser sí, però bueno, és tan difícil de saber.
Jo crec que no, més aviat, perquè potser, bueno, per la gent que li agrada més el gore, jo crec que hagués captat més gent, bueno, que li agraden sèries com Aníbal. Però, clar, estem parlant de zombis i si ho fem d'aquesta manera potser no tindria la mateixa importància.
Mm-hmm.
Bueno, anàvem dient que la vida de Lori va acabar a la presó quan enmig del 16 demana a Maggie que li faci una cesària per salvar el seu nadó. Per tanta sang que no sobreviu i Carl li dispara posteriorment com a símbol de pietat, no?
Mm-hmm, sí. Bueno, també la versió original de la Carol bueno, la mostrava com una mare de família inestable i gens violenta, cosa que va acabar passant-li factura després de la mort del seu marit i els seus fills. Carol mai va poder superar el xoc posttraumàtic i encara que va tenir una relació estable amb Tyrese, es va tornar una assetjadora esquizofrènica que va fer la vida difícil al grup, tractant de conquerir fins i tot a la Lori. En el còmic, la Carol al final s'acaba suïcidant a causa que Tyrese la deixa per Michonne i la seva elecció per morir va ser deixar-se devorar per una zombi sospitosament semblant a la Lori. Però bueno, afortunadament, potser aquest és un dels canvis de la bifurcació que parlàvem, que, bueno, ha anat bé, ha anat bastant bé, encara que, bueno, o sigui, la sèrie, el de Carol ha evolucionat d'una altra manera, convertint-se en una variant de que l'Andrea, que encara està viva als còmics,
sí, sí,
representa, vale, o sigui, representa l'Andrea. O sigui, va bé per personatge de la Carol, que ha millorat molt, però va en detriment d'un dels meus personatges preferits, que és l'Andrea, que ja no hi és,
bueno,
als còmics. Sí, perdó, que no, ja no hi és a la sèrie, però que en els còmics...
Assoleix el seu rol, diguem-ne.
Assoleix el seu rol, sí. Bueno, està bé, perquè veus amb una Carol diferent, que mola com a personatge, però jo trobo a faltar la meva Andrea.
Sí, jo també.
Perquè l'Andrea era un personatge molt potent en els còmics i dona molt a parlar, però bueno, després ho anirem lligant tot, no pateu. Bueno, a la sèrie és un personatge indispensable que evoluciona de mestressa de casa maltractada a una dona sense escrúpols que ha anat prenent tant protagonista com el Daryl o la Michonne.
La que sí que ha sobreviscut a les vinyetes va ser Sofia, que es va convertir ràpidament en la filla adoptiva de Glenn i Maggie. És així mateix la gran confident de Carl, al qual, trasbalsat, li costa entaular relacions amb altres, els quals ha conegut més tard. A la sèrie, un dels moments més tràgics va ser quan Sofia surt transformada de la granja de Herschel en un zombi, que això ens va deixar, bueno, a mi particularment em va sobtar molt.
Sí, però és que a més és això, o sigui, contribueix a aquesta maleïda segona temporada de la granja de Herschel que passen tota la segona temporada buscant la nena.
I al final tot al perquè final estiguin allà tancada.
I dius, a veure, o bueno, coses que passen.
No, sí, sí.
La gallina dels ous, com hem dit abans.
I tant.
Bé, als còmics també el Tyrese apareix molt abans de lo que hem vist aparèixer a la sèrie i es converteix en la mà dreta del Rick quan surten d'Atlanta i s'acomiaden de Shane després del número 6. No obstant això, a la sèrie triga més a aparèixer, és una persona completament diferent a la que hem vist als còmics. La sèrie és una persona amb molt de sofriment i, en canvi, a les vinyetes, el Tyrese és un Casanova i un home que pot enfrontar-se a 50 zombis i sortir il·lès.
Bueno, aquí també ho veiem.
Sí, però no igual.
És més hardcore.
Més, no hardcore, però és més rudo, més fort, més, no sé, vale, més salvatge,
vale,
diguéssim,
vale.
Als còmics. No es veu igual, no el defineixen igual a la sèrie. Vale? I, a més, acaba... Bueno, pues el Tyrese, malauradament, acaba sent decapitat pel governador usant l'espasa de Michonne, o sigui, el que a la sèrie hem vist que li passava al Herschel.
Sí, sí.
Vale? Aquí estan un dels canvis que han fet.
La
bifurcació
que dèiem.
Exacte. Sí, sí. I en el còmic també veiem com la filla de Tyrese, que no apareix a la sèrie, es suïcida per un suposat pacte amb el seu xicot Chris, el qual al final no era capaç de complir amb la seva part, i el Tyrese pues, l'acaba parant, sense miraments.
La sèrie de televisió ha portat a la petita pantalla diversos i dramàtics esdeveniments relacionats amb nens i adolescents. Alguns eren el reflex distorsionat d'esdeveniments vists en el còmic, com el cas de la nena que assassina a la seva germana esperant que torni a la vida i que Carol decideix acabar amb ella per ser un perill per al grup. I aleshores Carol, en aquell moment,
digue-ho.
Li diu: mira les flors.
Bueno, va ser un moment que tothom estava desitjant que arribés, eh?
Sí, la veritat.
Maleïda nena.
Jo quan vaig veure que agafava... Bueno, a veure... En primer lloc, hem de dir que aquesta nena no entenia que les persones estiguessin mortes i caminant i ni hagués persones vives al mateix temps.
Mm.
Potser tenia un trauma, no?, perquè no volia acceptar la realitat. És per defensar-la una mica.
Sí, sí. Ah, és així la història. La història va d'això, o sigui...
I per posar-vos...
Sota el punt de vista d'una nena de 12 anys, sembla que
sí, em sembla que tenia uns 12 anys, posa-hi.
Bueno, és el punt de vista d'una nena que no assumeix molt bé això d'aquest nou món.
Sí, sí.
Que, de fet, aquesta història, en els còmics, és un parell de bessons que un d'ells fa el mateix amb el seu germà. I si no recordo malament, ara aquí em falla la memòria perquè fa molt de temps, precisament el Carl acaba apel·lant al bessó que ha matat el seu germà.
Que raro, no? Que
sí, o sigui, que les històries continuen sent... l'essència va a la sèrie, però amb
acaben
uns altres, amb uns altres
sí,
personatges
sí, sí.
I amb unes altres motivacions. I, bueno, a cap i a la fi tot concorda, però bueno, és diferent, és estrany.
Sí, sí, sí.
Vale. Com dèiem abans, el centre de The Walking Dead sempre ha estat Andrea, la meva estimada Andrea. Va començar amb la seva llarga i fructífera relació amb el Dale, que a la sèrie poc hem vist, i continua com a líder natural al costat de Rick. Vale? Els guionistes televisius no van acabar d'entendre a un personatge com l'Andrea. A més, el Glenn Mazzara, que era el showrunner d'aquella època, no coneixia el material original i va considerar que matar un personatge fonamental com ella seria una bona idea. Doncs no, et vas equivocar. A més, la fidelitat de l'actriu Laurie Holden a Frank Darabont, l'anterior showrunner, va fer que mai s'exprimís prou a la millor pistolera del grup. De fet, detall curiós, la Laurie Holden tenia un contacte per a 8 temporades, o sigui que ja s'intuïa fins a on arribaria l'Andrea. Després d'aquest gir inesperat, el Glenn Mazzara doncs va ser acomiadat de la sèrie perquè el Robert Kirkman volia tenir més control sobre la deriva creativa de la sèrie. Una anècdota que marca la bifurcació entre el còmic i la sèrie és que Mixon, per exemple, es va quedar amb la trama romàntica de l'Andrea, i ara que hem conegut el rei Ezequiel, sembla que la Carol de la sèrie es quedarà amb la trama de la Mixon del còmic.
Als còmics, Rick és capturat pel governador de Woodbury, al contrari que la sèrie de televisió. En el còmic, es pot veure que és un criminal salvatge des del primer moment, i per deixar-li clar a Rick, decideix tallar-li la mà. Molts esperàvem que això fos present a la sèrie en algun moment, i en el primer capítol de la 7a temporada han estat a punt de girar la història perquè qui perdi la mà no sigui Rick, sinó el seu fill Carl. Els va faltar valor?
Sí, jo volia que li tallessin la mà.
Home, jo també. Digue'm mala persona, però...
No, és un repel·lent el Carl.
Ja, bueno...
És repel·lent el còmic i el de la sèrie és molt més repel·lent encara.
Bueno. Com dèiem, segurament el que els falta és pressupost per tota la feina que caldria fer per fer desaparèixer un membre setmana rere setmana.
Això sí, és veritat. O sigui, clar, no és el mateix. Per exemple, la cama del Herschel que li van tallar va durar 3-4 capítols.
Sí, no va durar gaire, la veritat.
Però clar, una mà que han d'esborrar una setmana...
I a sobre mantén-la perquè Carl, bueno, jo el veig que tira per llarg.
Sí, perquè... de moment sí. Després ja, no sé, jo vaig arribar a un punt que ja no vaig deixar... Bueno, vaig arribar fins al final, després del que veurem després de l'adaixó de Negan, i vaig arribar fins a l'últim còmic, i des de llavors no he tornat a llegir. Els tinc pendents encara, aquests 50 darrers. 50, no 40 darrers. Però ja no sé el que passa a partir d'aquí. Però bueno, sí, té pinta de...
Jo vaig llegir per això que deien que podria ser que Carl deixés la sèrie. No sé si és no,
això va ser un...
veritat o...
Sí, va ser rumors que surten de tant en quant. Però que van desmentir ràpidament.
Val. Un dels temes recurrents de la sèrie és que Rick té un estat emocional bastant fràgil. Ha tingut visions després de l'etapa de la presó, després de la mort de Lori. A Alexandria li van entrar arrebataments d'ira per Jesse i l'hem vist traumatitzat per la mort de Glenn i Abraham a les mans de Negan. Jo crec que ens vam traumatitzar a tots en aquest moment, sobretot per en Glenn.
Sí.
L'Abraham no deies, bueno, no passa nada.
Jo ja com jo me l'esperava, ja, jo vaig disfrutar.
Jo no, jo és que la mort d'en Glenn, ostres, s'havia salvat tants cops que deies, bueno, es tornarà a salvar, no? Però,
no.
Bueno, com dèiem, encara que quan toca fons, està millor desenvolupat als còmics.
Sí, això sí, cert.
Però, a més, el seu fill Carl s'ha deixat portar pel món en el qual li ha tocat viure. Carl va atrevir-se en secret a matar un altre nen que s'havia convertit en una amenaça per al grup. Tot el necessari per la supervivència del seu ramat.
I tant.
Sembla un capellà dient això del ramat, no?
Sí, la veritat és que sí. I una de les fases mítiques de la sèrie és, que va dir el Rick, és "Nosaltres som els morts vivents". Aquesta fase defineix a la perfecció que no hi ha res més perillós que l'home. Els zombis i l'acció són només l'excusa per enfrontar els humans davant els seus majors dimonis i per enganxar el lector. Els morts vivents són l'espoleta perquè la humanitat es deixi portar pel seu costat més salvatge, natural i primitiu. El Kirkman sempre va estar interessat en aquest dia després, en com es construeixen les societats des de zero. La seva anàlisi té punts d'optimisme, però també una gran brutalitat. En televisió, aquest objectiu també està present, l'espectador demana sang, vísceres i morts vivents, però els 40 minuts d'episodis, com dèiem abans, no aguanten el mateix que 20 pàgines de vinyetes. És bastant més complicat.
I aquesta frase tan cèlebre que acabes de dir m'ha semblat molt filosòfica, la veritat. Bueno, jo, com vaig estar tocant el tema de filosofia, em recorda bastant un pessimisme schopenhauerià. Però bueno, tornant a la sèrie i en els còmics, el governador és el dolent de la tercera i quarta temporades. És encara més sagnant en el còmic que en la sèrie de televisió. En el paper oculta el seu costat més fosc, els seguidors, i els enganya per creure que ell és bo. Clar, tenen allà la filla tancada en l'armari...
Espera, bueno, ja arribaran, ja.
I quan coneix a Rick, li talla una mà, aportant encara més a aquesta sensació de desemparament i bogeria que acompanya Rick durant l'etapa de la presó.
La veritat és que sí, que el Rick, tant el còmic com la sèrie, està molt ben fet, molt ben parit, aquesta...
I molt ben cardat.
Sí, però que està molt, molt ben desenvolupat aquesta bogeria, no, sí, sí. La transmet molt bé, o sigui, està trastocat, molt trastocat, sí, 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 i encara aguanta sent el líder i el que ho porta tot endavant. I a mi m'agrada, està molt bé, molt bé.
A la sèrie, Michonne travessa el pit del governador quan aquest estava a punt d'estrangular Rick. La intenció d'ella era deixar-lo agonitzant, però Lily li dispara al cap per acabar amb això. Però els còmics en descobrir la gent de Woodbury que el governador els havia estat utilitzant per matar gent innocent, entre ells Lori i la seva filla acabada de néixer, es va tornar en contra seu. Va ser Lily qui li va disparar i va llançar el seu cadàver als zombis.
Doncs sí, el governador de còmic és un veritable malalt, un tarat. I el número 43 vam descobrir que té una filla zombi anomenada Penny. Va ser una gran sorpresa per als fans la quantitat d'escenes brutals que es van adaptar d'aquesta etapa dels còmics, com que li tregui les dents a la seva filla o les peixeres plenes de caps. Posar la pell de gallina a veure aquella escena. Encara que ja la coneixia, no? Però...
Sí, 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 bueno, ja coneixia.
En televisió queda més, més impactant que no en,
sí,
en tinta.
Sí, realment, sí.
De veritat. Però van haver d'altres que es van quedar fora, com ara el petó que el governador li propina a la seva filla a la boca, encara que després vomita fins i tot fins als budells, vale? Cosa que en els còmics donava èmfasi a la bogeria del personatge, perquè està molt cardat aquest paio, però que la televisió, doncs, hauria fet saltar moltes alarmes amb, la, amb segons quins col·lectius.
Sí, la veritat és que sí.
I un altre canvi del còmic i la sèrie de The Walking Dead és el moment en el qual el grup de Rick i Michonne es coneixen. Aquesta arriba sola a la presó, a Michonne, portant dos zombis encadenats i sense braços, i forma part d'una expedició a Woodbury en què acaba brutalment violada, torturada i traumatitzada pel governador. A la sèrie, tot just ho vam insinuar amb una escena bastant light amb la Maggie a la tercera temporada.
Jo ara, quan estaves dient això de la Penny, de com m'ha vingut al cap el Sheldon fent toc, 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 Penny, toc, 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 Penny.
A mi m'ha vingut un altre.
Bueno,
Perdidos.
Ah, també?
Not Penny's Boat.
També, és veritat.
Que l'estic tornant a veure, per cert.
Home, és que Lost és molt bona.
No tinc res a veure, però mira, poso Lost. Obro Netflix i...
Algun dia en podrem parlar, no?
Sí, algun dia.
Bueno, ja en parlarem més endavant.
I tant.
I tornant a la trama de The Walking Dead, el Karma s'encarrega de col·locar les coses al seu lloc. I en el cas de la violació de Michonne, va ser un acte de la nostra samurai preferida. Es va prendre la seva revenja. Als còmics, Michonne tortura i mutila salvatjament el governador, traient-li un ull, tallant-li un braç i acaba amb la seva virilitat. Au, quin mal.
No, o sigui, aquestes pàgines són una delícia, són molt, molt, molt xules.
Una mica hardcore, no? Per
sí,
això...
sí. A veure, no es veu, no es veu res.
No, però
igual
ja
que el que parlàvem de la violació, no es veu la violació, però tot s'insinua i que està molt ben fet, molt ben dibuixat i molt ben escrit, també.
Així tot, l'home va sobreviure i va atacar la presó amb el seu tanc i amb nefastes conseqüències per a Rick i els seus. En canvi, a la sèrie, Michonne mata la seva filla i li treu un ull.
Queda més light.
Sí, la veritat és que sí. Mm-hmm. Home, ja mata un zombi, aleshores no té potser l'efecte que donaria matar o torturar una persona.
Mm-hmm. Sí, no, li hagués sigut molt més brutal. Sí, ja han hagut queixes del primer capítol de temporada 7.
Ja, bueno.
Per la brutalitat i la explicitat. Sí. Pues t'imagina't, bueno, ja veure aquesta època...
Ja ho havien advertit, home, que...
Sí, ja saps que hi ha col·lectius que incendien Twitter i internet molt ràpidament. Continuem amb el Morgan. El Morgan Jones és un home optimista i lluitador que al costat del seu fill, Dwayne, s'amaguen en nombroses cases del veïnat de Rick Grimes intentant escapar dels zombis. Diversos mesos després, el Rick el troba de nou i descobreix que el seu fill ha estat infectat per zombis i que Morgan el té lligat i alimentat a força de gossos i humans desprevinguts. El Morgan se'n va amb en Rick i al poc temps un zombi l'infecta i acaba sent assassinat per la Michonne abans de despertar. Completament el que estem veient a la sèrie, que encara continua
sí,
viu.
Sí. Home, hi està adquirint molta importància perquè no l'havien vist gairebé fins ara. Pràcticament sí. L'havien vist potser uns quants capítols la segona temporada i diria que la tercera.
Sí, va desaparèixer fins a la quarta, no, fins a la cinquena.
Sí, fins a la cinquena.
Que apareix després de que surtin de Terminus.
Sí, sí.
Llavors, a partir d'aquí, bueno, no ho sé, bueno, no tinc ganes de que el pelin ja.
Bueno, no, jo crec que és bastant essencial, a veure, és el punt d'inflexió, no?, que et diu en un principi els hi torna la moralitat, diguem-ne, en el personatge de Rick, sobretot, penso. És el però moment en el que...
massa diu... portat a l'extrem.
Bueno.
Perquè aquest detall de que no mato perquè no vull matar, encara que estiguin matant els meus companys i la meva
això
família...
també, això també.
És molt dur. O sigui, jo entenc que no vulguis matar, però defensar-se t'ha de defensar per gasos.
Bueno, ja es defensa amb el pal, fot unes...
Bueno, però si
que...
atacava amb algú que està intentant atacar-te, i l'única forma és acabar amb ell, doncs, a veure, és la meva supervivència.
Sí, sí.
No mataré, però tinc que sobreviure. O sigui, en aquest món apocalíptic jo ho entenc així. Bé, anem ara amb una sèrie de morts que són també molt diferents al que hem llegit a les vinyetes.
La metge Denise, mort amb una fletxa al cap durant la sisena temporada, quan tenia un altre destí. Si fos fidel al material original, seguiria viva i moriria mossegada per un caminant durant un esdeveniment que els espectadors encara no hem vist. Scott Gimple la va assassinar abans d'hora per salvar Abraham, que era qui rebia la fletxa als còmics. El Herschel de la sèrie mor durant l'enfrontament a la presó. El governador el captura al costat de Michonne i decideix tallar-li el cap amb l'espasa de la samurai. Així és com havia de morir Abraham segons els còmics. En canvi, en el paper de Herschel, va aguantar una mica més durant la sala a la presó, mentre escapava amb el seu fill Billy. Aquest va ser abatut per un tret, Herschel va quedar en xoc, plorant, sobre el cadàver, fins que va arribar el governador i li va implorar que el matés.
Un cop d'efecte de la sèrie per no seguir els còmics al peu de la lletra van ser les morts intercanviades d'en Bob i en Dale. A la sèrie, en Dale moria en un atac zombi durant la segona temporada, mentre que el Bob va ser mossegat per un caminant i després el grup de Gareth li va tallar la cama per menjar-se'l. Als còmics passa completament al revés.
Que aquest moment del Gareth va ser bastant hardcore. Quan es comencen a menjar la cama, ostres, el canibalisme, uah!
Sí.
Que, per cert... quan estan al Terminus, a la terminal, apareix un dels personatges que, això no sé si t'hi has fixat, de Gotham.
El Sombrero Loco.
No.
Ah, no, aquest és el que ve després.
Apareix el Pingüino.
Ah, sí? No, pues sí. No, és que fa tant de temps que la vaig veure aquesta
apareix
temporada.
Apareix tenyit de ros i li tallen el coll.
Ah, pues ja ho miraré, a veure. Ja ho miraré, no me'n recordo.
I em va... Jo en aquell moment començava a veure Gotham i vaig dir, ostres... Però si aquest és el Pingüí, no?
Sí.
I no sé, em va semblar molt guai. Tornant a la sèrie, un altre cas curiós és el de Diana, ja que als còmics aquest personatge és masculí i es diu Douglas.
Sí, efectivament.
Quin canvi, no?
Sí, bueno.
Quin canvi de sexe.
Bueno, passa moltes pel·lis i moltes sèries i
sí, cap
problema.
Diana mor després de ser mossegada quan els zombis entren a Alexandria. Als còmics, Douglas també va pensar a suïcidar-se, però amb motiu de la invasió dels zombis que assetjava Alexandria. En no tenir valor per fer-ho, intenta matar els caminants a trets, però per error dispara Carl, fent-li perdre l'ull i després va ser atrapat pels zombis.
Efectivament. I aquí arribem també amb el personatge del Ron, que també ha estat canviat respecte al còmic. A la sèrie és ell i no el Douglas el que dispara i deixa borni a Carl. I Michonne el mata amb la seva espasa. Però als còmics, Ron mor igual que el seu germà Sam a la sèrie. O sigui, es pixa a sobre i és atacat pels caminants mentre intentaven passar entre ells sigilosament durant la invasió a Alexandria.
M'agrada molt més aquest canvi, la veritat. Jo el canvi de la sèrie el trobo un canvi molt ben trobat, la veritat.
Sí, està bé. Bueno, té aquest, també aquest trio entre el Ron, el Carl i la noia, que ara se m'ha oblidat el nom.
La mare, vols dir?
Bueno, la noia que estava amb el Carl, que ara no me'n recordo del nom.
No me'n recordo.
Bueno, és el triangle aquest.
Sí, el triangle
amorós. Tres, i per rancor o per odi, pues, li acaba fotent un tret al Carl.
Sí. A la sisena temporada coneixem a Dwight, el fidel seguidor del violent Negan, el qual en sentíem parlar, però no havia aparegut encara.
Bueno, ja l'hem vist.
Ja l'hem vist i ens agrada. Bueno, a mi, personalment, m'agrada.
A mi també.
Fins ara, estem veient a Dwight com el matón del líder dels Salvadors. Però Dwight donarà molt joc en els propers capítols de la sèrie. Si heu llegit els còmics de Kirkman, ja sabeu de què parlo. L'arc argumental del còmic, anomenat La Guerra de Negan, està a punt de començar i acaba amb un enfrontament entre Rick i Negan de forma molt terrible que posarà els pèls de punta a més d'un. Bueno, a mi ja me'ls està posant. No sé si a tu també, César.
Sí, sí, però espera't a veure com acaba, que serà espectacular.
Per cert, saps que Dwight és qui mata Abraham al còmic, no?
Ho recordo,
i
sí.
Li dispara una fletxa a través del cap.
Li van fer a la Denise.
Sí, sí.
Bueno, el canvi de format. I per fi, com deia l'Enric, al final de la sisena temporada apareix el Negan, el psicòpata líder dels Salvadors que vol la meitat de les provisions d'Alexandria. Rick no és una persona que deixi que altres li donin ordres, però aquest grup de Negan té molt poder per destruir-los. Val a dir que la MC va realitzar un gran treball quan es van deixar amb la boca oberta i amb la incògnita de qui seria el triat per Negan per ser el primer a conèixer l'estimada Lucille. Fins i tot van arribar a filmar 7 morts diferents a mans del bat del sociòpata, dels Salvadors, per així evitar que es filtrés qui era l'escollit pel Negan. Però finalment, aquest octubre passat, vam descobrir qui seria l'escollit. Més ben dit, quins, perquè al final van ser dos, no, Enric?
Mató dos pájaros de un tiro, mai millor dit.
I tant.
Que jo t'anava a dir, jo no sé què em passa, però m'encanten els psicòpates. Entre el Joker del Batman i el Negan, bueno, aquí i molts altres de villans, no sé.
Jo no vull de res, però potser t'has de mirar alguna cosa, eh?
Sí, bueno... Me hicieron pruebas, ¿vale? Bueno, i seguim. El primer escollit va ser Abraham, que està vivint un temps prestat, bueno, com ja havíem dit. Ja que el personatge havia de morir, segons el còmic, a l'anterior temporada amb una fletxa al cap, una destinació que Kirkman havia dibuixat per Denise i que mai li havia agradat. Però finalment va servir a la sèrie, com hem dit abans. A Michael Kutlitz li va encantar tenir unes darreres paraules, que van ser bastant heavies, ara potser ens posaran els...
Són les 11 de la nit, o sigui que...
Punts suspensius, bueno, potser la gent ens ho sanciona, no? Ens diu, bueno...
No, mira la cara que posa, o sigui que no ho crec.
Vale, vale. Doncs, sense més dilació, us dic el que va dir. Diu, menja amb els ous, perdó. Jo és que, si això ho sent dels meus pares, perdoneu, eh? Després de rebre el primer cop.
Home, va ser un bon comiat.
Sí, la veritat és que sí.
Que defineix el personatge, sí. Això al Michael Kulditz li va agradar deixar-ho anar.
Home, és un punt a favor per aquest personatge. Li va donar molta més consistència a tot el seu caràcter.
Sí.
No?
Bueno, i després de l'Abraham arribem a Glenn.
Aquí plorem.
Sí, el millor amic del Rick, que és, sens dubte, un dels personatges més optimistes i heroics dels primers 100 números de Walking Dead. Els fans del còmics estàvem esperant que Kirkman, Gimple i Nicotero seguissin sent tan fidels als còmics com ho estaven sent fins ara des del fabulós canvi de rumb que van introduir a la segona meitat de la quarta temporada. I no ens van defraudar. Amb una escena completament calcada al còmic, la mort del Glenn a les mans de Negan i Lucille, amb l'ull sortint-se del crani, és un dels moments més impactants del còmic i de la sèrie. Encara que va requerir més d'una lectura per meva, perquè em semblava impossible que estigués succeint aquella escena que estava veient. Em va impactar bastant, la veritat.
I bé, doncs, després d'aquests impactants esdeveniments, bueno, jo ara mateix no em podeu veure, tinc ganes de plorar, vale?
Et crec.
Seguim veient escenes calcades als còmics. Carl decideix anar per si sol a atacar els Salvadors, la qual cosa genera respecte de Negan, no? I tots dos comencen una estranya relació. Des del primer moment, Carl impressiona a Negan i segurament veurem com Carl comença a sentir certa curiositat per Negan, també. Amb la mort de Glenn, Maggie està devastada, però aconseguirà refer-se i seguir endavant tenint el seu fill. I ja podem començar a veure que s'acabarà convertint en la líder del Hilltop i que es tornarà cada vegada més forta. Home, de moment tenim una Maggie bastant xunguilla. Ja veurem.
Home,
aquest canvi, no?
Veure sap perdre el teu marit, el teu home, davant amb aquesta brutalitat, s'ha de ser molt dur.
Bueno, un marit, qualsevol persona que sigui familiar, perquè el veus morir davant i dius, ostres,
sí, sí, sí.
Et xoca.
I tant. En els còmics, Mission i Morgan tenen una relació durant la seva estada a Alexandria, però tal com s'està desenvolupant la sèrie, i ja que Mission està amb Rick, en detriment d'Andrea, es podria intuir que Carol sigui l'interès romàntic de Morgan, encara que sembla ser que tal com va acabar la missió de la temporada 7, serà l'Ezequiel qui estigui amb Carol, ja que als còmics és Mission qui està amb Ezequiel durant l'arc argumental que està per venir. Com podem veure, d'una manera o altra, es va tancant el cercle que es va obrir al principi de la sèrie amb la famosa bifurcació de la qual us parlàvem.
Tornant a Negan, una de les característiques més atractives d'aquest personatge en els còmics és el seu llenguatge. La seva forma d'expressar-se, a més, posseeix una personalitat retorçada i excèntrica, la qual el converteix en un personatge molt carismàtic i al mateix temps odiós. A la sèrie assistim a una altra escena calcada al 99% a les vinyetes. Això en César ens ho pot assegurar.
Sí, sí, t'ho puc dir. I és més, vaig veure un article, que posava la vinyeta i les escenes d'això que parlaràs i era completament calcada. Completament calcada. I una passada.
Com anàvem dient, on Negan es burla sense intenció aparent de la ferida de Carl, enfatitzant el grotesc de la seva aparença i demana tocar-li de manera psicòtica. Una cosa que normalment no s'hauria de dir, no?
No, i tant.
Menys encara a un nen que està traumatitzat, perquè, ostres, li acaben de treure un ull. Tingues una mica més de tacte. Bé, com dèiem, li apassiona insultar i utilitzar males paraules.
La veritat és que aquí està ple de psicòpates, aquesta sèrie, eh? Entre el governador. Bueno, el governador és una nenaza, bueno, al costat del Negan.
Ah, això mateix és el que
t'anava. I el Rick, que també no es deixa anar, però també és...
Però una Rick, mica... jo crec que si li toca en Carl o la Judith, pot fotre un canvi bastant...
Però penso que el Rick, aquesta bogeria que té, toca-li el que li has de tocar i es torna tan psicòpata com el Negan.
Sí, 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 i tant.
Jo ho crec. Està bastant clar. Parlar de Negan és també parlar de Lucille, un bat de béisbol cobert de filferro i pues, utilitzat com la seva arma principal. Aquesta eina de destrucció s'ha convertit en el seu emblema i, a més, el Negan s'ha referit a aquest objecte com si fos una persona, nomenant-lo, declarant-li el seu amor i excitant-se sexualment amb ell. Al finalitzar la mid-season, hem vist com Enric planeja un atac, però no ho diu a ningú. Està clar que tot això portarà a una guerra que podria acabar amb Alexandria.
Finalment, parlarem de l'últim personatge que ens va sortir.
No tenia moltes ganes de veure.
Sí, jo la veritat és que també. Que és el personatge de l'Ezequiel, que és un monarca d'una comunitat de sobrevivents coneguda com el Regne.
El rei Ezequiel.
I el veiem acompanyat per Shiva, una tigresa que adopta des del seu naixement i actualment és la seva fidel protectora. Bueno, jo afegiré una petita coseta. Que la sèrie sabem que Ezequiel era un dels personatges encarregats dels animals del zoo. I és per això que Shiva doncs té aquest cert respecte amb ell, perquè bueno, la salva o l'ajuda, diguem-ne. I bueno, volia afegir simplement aquesta petita coseta i dir que Ezequiel és un personatge cèntric que lidera la seva comunitat des de les instal·lacions d'una escola i la seva forma de govern és absoluta. Ningú pot tenir una audiència amb ell sense ser escortat.
Doncs sí. I bueno, fins aquí arribem a el que podem parlar perquè ja no hem vist res més. Estem esperant que arribi aquí un parell, no sé, una setmaneta que comenci un altre cop. I si parlem de còmics ja deixarem anar molts spoilers, per tant,
sí, bueno,
acabem de parlar. Només per finalitzar, uns petits detalls sobre The Walking Dead. És curiós que ni a la sèrie ni al còmic s'esmenta la paraula zombi. El terme més comú és caminant. L'episodi més vist de la sèrie va ser l'episodi debut de la temporada 5 amb 17,3 milions d'espectadors als Estats Units. L'anterior rècord pertanyia al primer episodi de la temporada 4. En un episodi de la primera temporada es ret homenatge al creador de la vacuna contra la verola, Edward Jenner, anomenant Edwin Jenner el científic del CDC, el Centre de Control de Malalties, que és qui explica al Rick el virus que afecta els caminants, encara que als còmics no hem vist fins ara cap explicació de l'epidèmia que va acabar amb la humanitat.
Bueno, però ja t'ho presenten a la sèrie Fear the Walking Dead, no? Em sembla?
Sí, però no, el que vull dir és que els còmics mai parlen de l'origen de l'epidèmia.
Potser aquí està la gràcia, no? Que et donen aquesta intriga i no et donen, t'ho donen mastegat com a pel·lícules com la de Soy Leyenda, no? Per exemple.
Sí, sí, sí. La sèrie difícilment arribarà a les trames dels còmics. L'últim número publicat ha estat del 162 i a la televisió fins al final de la mitjana del desembre han arribat fins al número 111, o sigui que encara portem 50 números d'avantatge. Per tant, la sèrie arribaria al còmic 200 a la 12a temporada, o sigui que encara li falta, encara hi ha força marge entre els dos mitjans.
I per acabar, recordar-vos que The Walking Dead torna el 12 de febrer amb l'episodi titulat Rock in the Road, amb la segona meitat de la 7a temporada. Per fi, quines ganes!
Bueno, pues fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i als nostres oients ens tornarem a trobar al 107.7 de Sant Celoni el mes vinent, on parlarem de la fase 2 de Marvel, que ja tocava també. Tens ganes de,
sí,
de parlar de la fase 2 de Marvel?
La veritat és que sí.
Sí?
Sí.
Bueno, pues el mes que ve ens veiem aquí i xerrarem una estoneta.
I bona nit i que la força
us acompanyi.
Us acompanyi.